A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que el comentari és evidentíssim, que Sitges està ple, ningú no ho nega. Si d'aquesta quantitat de gent, des de Carnaval fins ara, n'hem tret, el municipi n'ha tret guanys, tampoc ningú no ho nega. Ara, fins a quin punt això es pot palesar d'alguna forma o altra a la nostra vida quotidiana, a la nostra gestió quotidiana? 10 i 17 minuts, saludem a l'alcalde Miquel Forns. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Sitges està molt ple.
Sitges està molt ple, sí, sobretot aquests caps de setmana del mes de març i ara de principis d'abril, amb tot aquest seguit d'esdeveniments, de fires, de festivals, que precisament el que fan és això, és trencar l'estacionalitat, sobretot en aquests períodes més d'hivern, principis de primavera, i el que fa és portar molta activitat econòmica, cultural a Sitges, que falta ens fa, no? I que per tant va molt bé.
Hi ha una forma de... L'Ajuntament ja s'hi ha posat en diferents estudis de quantificar l'impacte econòmic de tot plegat, aquesta sensació que poden tenir molts de mirar quina gentada a tot hora i a tot moment, veritablement, a la caixa es nota d'alguna manera?
El 2013 vam fer dos estudis per saber quin era el perfil del visitant d'esdeveniments concrets. I aquest 2014 també en fem dos, ara precisament hem fet el patchwork per poder precisar exactament quin és l'impacte econòmic que hi ha de retorn en el municipi, no tant a les arques municipals, que l'impacte en aquest cas és menor, sinó en l'activitat econòmica, és a dir, en els comerços, en els restaurants, en els hotels, en les activitats de serveis i d'oci, no? I també ho hem fet amb el Carnaval, també s'ha de veure, no? L'any anterior ho vam fer amb la Gay Pride, ho vam fer amb el Festival de Cinema, i així tenim doncs un perfil exacte de quin és el visitant, l'usuari, l'assistent a aquest tipus de festivals o de fires, i d'aquesta manera doncs bé, pots plantejar de cara a l'any següent o de futurs esdeveniments, doncs bé, cap on has d'encarar doncs les necessitats, els objectius, etc.
Per explicar-ho d'una forma molt molt simple, qui ens escolti, l'Ajuntament rep directament el que seria el lloguer o l'ocupació de l'espai públic?
És això. Això seria. Bàsicament, amb aquest tipus de festivals, hem de pensar que molts d'ells són d'iniciativa privada, i a través de fundacions o d'associacions sense ànim de lucre o d'empreses, eh? I per tant la repercussió directa primer és en l'organització i òbviament en tots aquells establiments, doncs sobretot al voltant del recinte, diguem, on es fa la fira o el festival, que són els més beneficiats per un tema de proximitat, però jo diria que és extensiu a tot el municipi. De fet, en el cas concret del patchwork, no, les primeres dades recents i molt incipients que tenim d'ocupació hotelera, doncs a la proximitat directa del recinte on es va fer el patchwork, principalment a la Ribera, doncs l'ocupació és de pràcticament del 100%, i a mesura que et vas allunyant va disminuint al voltant doncs del 80%.
No? També per explicar-ho d'una forma fàcil, en aquests embalats hi ha hagut des de la Fira Bo de Vents, el Festival de Patchwork, ara la Fira Scrap Plus, després la Fira d'Art, els embalats qui us paga?
Les fires.
El muntant total, en referim, exacte, repercuteix
en les parts proporcionals que pertoquin amb l'organització. És la manera, creiem, correcta, la manera que en aquest moment, els temps que corren, i que creiem que sempre ha de ser així, els primers beneficiaris d'utilitzar doncs un espai públic a primera línia de mar, doncs creiem que han de ser els responsables de pagar el cost que té. Tot això ve de l'origen de quan aquell embalat del ral·li, no? En un moment doncs, que qui se'n feia càrrec, que era Foment de Turisme, òbviament, amb la col·laboració de l'Ajuntament, però que vull dir que no m'he inventat res. Per tant, la continuïtat i l'allargament dels dies es reparteix en part proporcional.
Aquesta legislatura ha posat també sobre la taula, i per part també de l'equip de govern, la necessitat de què? D'un cert equilibri en l'ocupació de l'espai públic i fins a quin punt determinades activitats sí, no, com, de quina forma? Això continua estant sobre la taula.
És aquell equilibri complicat entre l'activitat econòmica constant i la convivència veïnal. Això ens passa en molts altres aspectes, també amb la convivència, òbviament, de l'oci nocturn, de l'activitat de l'oci nocturn amb el descans veïnal, no? També ens passa doncs, amb això, una constant ocupació de la via pública doncs, per fer-hi activitats, esdeveniments que generen ocupació i generen, per tant, activitat en els nostres establiments, en les nostres empreses, però ha de ser competent absolutament i convivencial, doncs, amb, per exemple, en el cas del passeig, que és un passeig, que és un espai de descans, de gaudi de tots els sitjatans i visitants. I per tant, doncs, plantegem aquest equilibri. On principalment es concentren aquest tipus de fires i esdeveniments? Principalment fora del que entenem com a temporada turística estricta, estival estricta, perquè precisament busca trencar l'estacionalitat en un moment en què el turisme d'empresa, el turisme de negocis, també ha disminuït, tot i que Sitges, doncs, ha mantingut una constant, malgrat hagi estat a la baixa aquests últims anys. I per tant hem d'anar equilibrant totes aquestes situacions perquè Sitges continuï funcionant tot l'any.
Vareu ser un fervent defensor en el seu dia de la possibilitat de poder construir un recinte firal. L'èxit de la primera línia de mar, però, suposo que també és un condicionant per pensar on ho podríem posar o què podríem fer o si això generaria la mateixa expectació que pot generar un espai situat a primera línia de mar en aquest escenari.
Era un defensor i en soc un defensor de que Sitges necessita un espai dedicat a poder posar-hi totes les fires i esdeveniments, perquè realment primer que ens estalviaríem molts diners de muntar i desmuntar, ens estalviaríem també ocupació de la via pública que podia ser destinada a altres qüestions, no? Però haig de dir que avui en dia, tot i que forma part del pla de mandat, és una actuació que pràcticament hem descartat en aquest moment. Teníem diversos pressupostos al sobre la taula de 1, 2, 3 milions d'euros, en aquest moment inassumibles per al municipi.
Amb ubicacions també, alcalde?
Havíem buscat algunes ubicacions, tenint en compte que aquestes ubicacions havien de ser relativament cèntriques, perquè si hi ha un aspecte molt positiu d'aquests esdeveniments, i és que se celebren al mig de la vila. Què vol dir això? Que per tant la repercussió directa de la fira és en els establiments de proximitat. I quan dic establiments, vull tot tipus de serveis, també serveis de museus, culturals, etc, etc, no? Cinemes, etc, etc. Per tant, si posem un recinte firal allunyat de la vila, com moltes poblacions tenen, el que farà la persona que vagi a la fira o l'esdeveniment és anar-hi i després marxar. I per tant el que ens interessa no és que passegi pels nostres carrers, que passegi per davant dels nostres comerços, que compri, etc, etc. No? Per tant, ha d'estar relativament a prop. I finques grans a prop no n'hi han. Per tant, bé, ens movíem en aquestes possibilitats. Però haig de dir això, que pràcticament ho hem descartat en aquest mandat perquè per un tema de possibilitats econòmiques.
A punt sobre esdeveniments. Ferran Ignasi Llompart us defineix com a sexista i antidemocràtic perquè l'Ajuntament finalment no ha autoritzat el festival Olaguel, si entén que això és un greuge comparatiu vers el col·lectiu gay. Reflexió de l'alcalde sobre això?
Bé, jo, primer de tot, Sitges té en aquest moment esdeveniments de caràcter homosexual que des del punt de vista del govern ens agradaria que fossin més de més contingut, diguem, de drets civils i cultural que no pas de tanta oci i oci nocturn especialment, no? I amb això ho treballem en l'organització per anar intentant, doncs, donar-li un tom, tot i que l'organització és privada, l'Ajuntament només col·labora. A partir d'aquí, quan ens va arribar aquesta proposta, concretament del Festival Ola Girls, que és un festival especialitzat només dedicat a noies lesbianes, ja al febrer del 2013, per tant amb el senyor Ferran Ignasi Llombart com a regidor de turisme, el govern va dir que en aquell moment hi havia ja dos festivals dedicats al col·lectiu homosexual, tot i que específicament, doncs, el col·lectiu de Bers, específicament el col·lectiu gai, i que el que davant d'una nova proposta el que s'havia d'intentar és fer-ho coincidir amb dates. Això no vol dir coincidir programacions, perquè evidentment són públics i són targets absolutament diferents. Per tant,
voleu dir, no ho referiu a integrar,
no,
sinó
a coincidir. No. Val? Entre altres coses també perquè Sitges en aquest moment té molta pressió de festivals i esdeveniments, i aquells que són dedicats amb un perfil molt lúdic, molt de diversió, molt nocturn també, doncs hi ha molta pressió de cara a la ciutadania. I normalment això va lligat amb peticions de fer grans concerts en espais públics que provoquen, doncs, de vegades problemàtiques de convivència amb el descans dels veïns. Per tant, dic, concentrem-ho en dates, entre altres coses perquè precisament d'abril a octubre els caps de setmana estan tots plens.
El govern, per tant, va prendre aquest criteri el febrer del 2013. I així en tenia coneixement
tot el govern que era present allà, entre ells el senyor Ferran Ignasi Llombart. I la seva missió com a regidor de turisme i encarregat, per tant, d'aquest tipus d'esdeveniments, era traslladar-ho a organització. pel que es posa de manifest, ell no va traslladar així.
No en veu saber res més.
No en vam saber res més, fins que sí que tenim constància de que l'organització anava continuant demanant de fer l'activitat. Sempre se'ls deia, escolteu, ha de coincidir. Sí que ens van dir en un moment donat que no volien que coincidís. Que no volien coincidir.
Però llavors, finalment sembla que sí que hi va haver aquest acord per 5, 6, 7 de juny.
Correcte, per
enguany. Hi ha un acord mutu establert.
Però no coincideix.
Però no coincideix.
No coincideix amb dates. Per tant, se'ls va dir, si no coincideix amb dates, nosaltres, com que la nostra prioritat és que coincideixin, si voleu celebrar l'esdeveniment, es podrà celebrar, però de caire privat. És a dir, de caire públic, si de moment es demanen ocupacions de via pública per fer grans concerts o grans esdeveniments a la platja, al passeig, es denegarà. Hi ha altres coses perquè els caps de setmana ja tenen altres activitats i perquè l'objectiu que ens havíem proposat com a govern era que coincidissin. Val? Això, pel que entenc, no es va traslladar així, perquè arriba un moment, que és el gener d'enguany.
Per tant, aquelles dates que es van marcar, alcalde, no eren unes dates que corresponguessin al criteri de l'equip de govern, encara que semblava que l'organització del festival ja les tenia assumides perquè ningú no els havia dit el contrari.
O algú els havia dit el contrari.
O algú els havia dit endavant que no passa res.
Que entenc jo que va ser el senyor Ferran Ignasi Llombart, perquè a mi em resulta esperpèntic que en una reunió de govern es deixi una cosa i després surti el senyor Ferran Ignasi Llombart dient que hi havia un acord o un preacord. Si hi ha algun preacord o acord, que el tregui, sisplau, i l'ensenyi. No hi ha cap acord ni preacord.
I si hi havia un acord, era un acord en unes dates que no eren les dates que assenyalava el criteri de l'equip de govern en el seu moment.
Correcte. Per tant, si ell a nivell personal això ho va tancar d'aquesta manera, que surti i ho expliqui. Perquè no trobarà cap document signat pel govern, ni cap acte de govern on te digui que la celebració seria aquests dies i que, per tant, s'acceptava.
Què passa? Tornem a estar en aquella casuística tan simptomàtica. És una hipòtesi, de regidor que diu algú o que confirma algú alguna cosa que sobre el paper no està confirmada.
Correcte, sí, estaríem...
Ho diem perquè no és nou nivell, això, en la història de l'Ajuntament o de casos, sigui amb el sou de les educadores socials o sigui amb el que s'hagués pogut dir amb l'organització d'un festival. Però, diguem-ne, a partir del que coneixeu, enteneu que en el seu moment el regidor hagués pres un compromís amb l'organització d'aquest festival, del qual l'equip de govern i el propi alcalde no en tenia coneixement, si eren aquestes dates que ja s'hagués dit que sí en el seu moment. No?
Correcte. I insisteixo, el govern va decidir al febrer del 2013, per tant fa un any, que havien de coincidir els esdeveniments i va proposar la proposta del Gay Pride. I això és el que s'havia de traslladar. Si a partir d'aquí es van treballar, un cop van dir que no a altres dates, el govern no pren cap decisió al voltant d'això perquè ja va deixar clara quina era la seva posició. I arribem al gener d'enguany, on entra la petició de permisos oficials per poder celebrar aquests esdeveniments a la via pública. I, òbviament, es deneguen. D'acord amb el que s'havia dit. Si no s'havia traslladat de forma correcta, la culpabilitat en aquest cas o responsabilitat és del regidor competent en aquell moment.
Us ho pregunto perquè des de l'organització del festival aleshores pots dir, esclar, l'Ajuntament no va respondre en el seu moment perquè dins del propi Ajuntament o dels responsables de tot això no va haver la connexió necessària, doncs.
O no es va traslladar com
era. No es va traslladar.
Per tant, en aquest cas, en puc entendre que l'organització estigui enfadada i estigui molesta. Una altra cosa és que se'ns pugui titllar de discriminatoris, de sexistes, etcètera, etcètera. Això és una altra qüestió, que jo entenc que això no és el que estem parlant. Però que no es vagi traslladar correctament i, per tant, assumim la responsabilitat com a govern i jo com a alcalde, perquè, per tant, aquest regidor formava part de l'equip de govern, l'assumeixo. I puc entendre que hi hagi, doncs una situació de...
És a dir, creieu que això s'hagués pogut resoldre d'una forma molt més
clara, més clara. És a dir, si el govern decideix una cosa argumentada, es trasllada tal qual i allà s'acaba, diguem, la discussió en aquest àmbit. No obstant, insisteixo, la possibilitat de celebrar l'Ola Girls de forma absolutament privada, com altres esdeveniments se celebren a la vila de forma privada, és possible. El que no era possible era ocupant la via pública per determinades activitats lúdiques de molta gent, de presència de molta gent.
Es podria ocupar la via pública si hi hagués coincidència de dates?
Sí, exacte. Si hagués coincidit les dates, tot hagués estat més fàcil. El que no volíem posar en el calendari és una altra activitat d'aquest caire de volum de persones.
Descontextualitzada d'una època determinada, d'un moment determinat.
Sí, i sobretot de volum de persones amb concerts, etcètera, etcètera, perquè és allò que dèiem abans de l'equilibri. Ja hi ha molta pressió, cap a la ciutadania. Llavors m'hem dit, escolta, com que el caire, en el fons estem parlant de reivindicació, d'orgull, de reivindicació, d'orientació sexual, creiem que es pot fer coincidir. Aquesta era la nostra opinió. L'organització ha cregut que no poden coincidir. Bé, doncs, escolta, respectem mútuament les decisions i ja està.
Abans de parlar d'altres qüestions, un apunt sobre Carnaval. La reflexió que ara sí, a dies vista, o més vista encara, pugui fer l'alcalde sobre el que ha viscut, el que ha escoltat, com ha anat, etc etc.
Bé, s'han introduït uns canvis enguany, que ara s'han de sotmetre, òbviament, a valoració. La meva opinió personal l'he expressada. Jo crec que el canvi de la rua de diumenge al matí ha estat positiva. Sé que això ha suposat un esforç molt gran per a tractoristes i carrossaires, perquè realment doncs bé, han hagut de canviar els horaris que tenien, en el sentit de preparar les carrosses, de baixar-les, etc. I tot això doncs, ha hagut d'avançar-se, i per tant hi ha hagut doncs, un esforç més gran, cosa que agraeixo profundament com a nom de l'Ajuntament. Però jo crec que el resultat va ser una rua molt lluïda al dematí, ens va acompanyar molt el temps, va ser un diumenge de Carnaval espectacular, sobretot al matí, de sol, de bona temperatura, Sitges ple de gent. Crec que va facilitar que la gent pogués, la gent que participava a la rua, diguem, pares, mares, nens, maquillar-se, poder sortir, després dinar tranquil·lament i tenir tota la tarda fins a l'hora de la rua dels grans. Per les persones que ens visitaven també, podien veure la rua infantil, dinar, passejar, quedar-se a veure la rua dels grans o una part de la rua dels grans. Per tant, crec que aquest sentit va ser positiu. Portar la televisió a Baja Mar, l'objectiu era que la rua anés més enganxada, més àgil, i si pogués ser que acabés més aviat. S'ha complert en part. Per tant, potser, des del meu punt de vista també, és una valoració més que s'ha de posar sobre la taula, que potser a Baja Mar i la disposició que aquí va haver de les càmeres o, diguem, de l'escena, potser no és millorable. Evidentment és molt diferent del cap de la vila. El cap de la vila tot en si hem aconseguit durant aquests últims anys que fos un plató, un plató, i per tant si és potser més pràctic en aquest sentit, bé. I per altra banda, doncs bé, un model ens va posar sobre la taula la colla del Carnestoltes, doncs malgrat l'arribo va ser diferent els últims anys i va crear diversitat d'opinions. Vam tenir una presència de Sa Majestat als barris, amb música en directe, en viu, que no havíem tingut anys enrere. Per tant, bé, en aquest sentit, molt positiu. I després, 2.500 comparsers, 50 carrosses, les entitats entregades, per tant, una valoració molt positiva. I a nivell de seguretat no hi va haver grans problemàtiques, i per tant jo crec que l'avaluació és molt positiva.
10:34, PSC, Partit Popular i CUP recelen del procediment de contractació del nou director general de l'hospital. Per què?
Puc entendre que el PSC receli malgrat les explicacions que l'administrador va donar. Que la CUP receli i el PP receli sense haver escoltat l'administrador perquè no es van presentar a la reunió, em sap greu.
Fem un encaix aquí perquè els oients també puguin contextualitzar. En un ple municipal, l'alcalde va dir que hi hauria una reunió amb l'administrador de l'hospital en el qual l'oposició estava convidada per poder escoltar les explicacions de l'administrador. Només hi van anar representants del PSC?
I del govern.
I del govern.
I dels grups del govern, de Convergència i Unió, de Sitges Grup Independent, de Nou Horitzó i el PSC. La CUP i el PP no van venir, però tampoc es van excusar. Per tant, que ara diguin, que parlin sense conèixer, a mi em sap greu, la veritat. Poden fer el soroll que vulguin perquè hi ha campanya de les europees, campanya de les municipals, falta un any, però clar, el que haurien de fer és escoltar l'administrador, i si no van poder venir, mirar de quedar o de parlar amb l'administrador per poder-li posar sobre la taula totes les qüestions. L'administrador es va reunir amb la Junta de Portaveus i va explicar com havia anat tot el procés, quin procés s'havia fet i amb quins objectius i com havia treballat. A partir d'aquí, els grups municipals poden o no estar d'acord amb l'administrador, òbviament. Però vaja, a mi em sembla que l'administrador va ser molt clar amb la línia una mica del que jo havia explicat en el ple municipal.
Entén l'alcalde, però, que aquest procés no ha pogut ser o no s'ha visualitzat tant com altres processos relacionats amb el canvi de junta de l'hospital?
Si entenem per visualitzat publicar-ho a l'ECO, pel que pensi que l'ECO és un butlletí oficial, segurament veurà que ha estat poc transparent. Pel que entengui...
Diguem perquè en altres ocasions l'ECO sí que havia publicat la contractació de places a l'hospital.
Amb algunes sí, amb altres vegades no, i amb vegades mai. A vegades mai i ningú deia res, Es contractava personal a l'hospital, es venien finques, es corria la llista de llogaters, i mai ningú deia res.
Sí, però en qualsevol cas suposo que ara la gent es refereix a, des del moment en què Miquel Forns parla d'una nova manera de fer anar les coses, algunes de les ofertes públiques sí que han aparegut a l'ECO, altres no.
D'acord. Aquesta, en aquest cas, no hi va aparèixer, perquè el procés que va explicar l'administrador que es va fer és, es va contactar doncs, amb una empresa web, diguem que dedicada a la selecció de personal. Allà es va penjar la convocatòria d'aquesta direcció general, sense especificar concretament que era per la fundació de l'Hospital de Sant Joan, perquè el que no es volia era crear un clima, una situació d'incertesa que pogués tornar a enrarir encara més el clima laboral de l'hospital. El clima laboral de l'hospital, sobretot entre treballadors i direccions, està molt complicat aquests últims anys. Probablement coneixeu capítols en els quals fins i tot els comitès d'empresa han sortit, els directors generals, els mitjans de comunicació...
Hi ha hagut de tot, sí.
Hi ha hagut denúncies creuades, situacions de moving, situacions de denúncia de moving després doncs, no acceptades... Per tant, una situació molt complexa i un clima laboral molt, molt, diguem...
Enrarit.
Per tant, l'administrador, jo crec que amb molta prudència, ell tenia clar que necessitava una persona per fer la direcció general amb criteris molt més professionals i, per tant, va voler fer-ho d'una manera més discreta. No obstant això, atenent a que tant la presidència com el patronat li havia dit i havia deixat ben clar en el patronat que tots els processos que s'havien de fer en l'hospital havien de ser transparents i, sobretot, havien de ser, entre cometes, podem dir participatius, oberts, es va fer un procés de selecció. Si no recordo malament, va dir que s'havien presentat al voltant d'unes 300 persones i l'administrador va ser qui va gestionar aquest procés, va ser qui va fer la selecció, la revisió dels currículums, etc. La selecció. Per què? Perquè estatutàriament qui té la competència per fer-ho és l'administrador. Per tant, per això ho va fer ell. A part ell, doncs, la Junta de Portaveus va explicar que això no és una novetat a nivell personal i professional amb ell, perquè en la seva feina això és una
segur
cosa habitual
per
que
ell
fa,
això
i, per
és
tant,
el més
coneix,
normal.
Coneix el món. Ell va determinar quin perfil havia de tenir professionalment i acadèmicament aquest càrrec i això és el que es va fer.
Matiseu-nos fins on vulgueu o fins on l'alcalde cregui que cal contradir determinades apreciacions públiques que s'han dit, bé, al final ha sortit una persona que és amiga personal de l'administrador.
Això no és cert.
A quin punt?
Això no és cert.
Això us dic,
és veí d'escala. És veí d'escala. Amic personal no ho és. Són coneguts, òbviament, perquè a més a més va ser president de l'escala i òbviament, doncs, quan un és president d'una escala, si les escales són pocs veïns o són molts, l'acabes coneixent. I a més, si no recordo malament, penso que ell va explicar també amb els portaveus que després de que aquest senyor doncs, fos president de l'escala, ho va ser l'administrador i, per tant, doncs, van despatxar el traspàs. I aquesta és l'amistat suposada que algú doncs, està intoxicat a les xarxes socials, diguem que tenen una amistat profunda i les senyores també, i no sé què, perquè ho ha vist al Google.
Creieu,
a mi em sembla tan poc seriós això.
Creieu, però, que des del punt de vista públic d'un procés de selecció d'àmbit estatal en què hi ha hagut 300 persones, també és paradoxal que s'hagi anat a parar el veí de baix de l'escala, no?
Sí, això ho va explicar l'administrador.
Des del punt de vista de la precisió exterior, deu haver, segur que n'hi deu haver, de processos de selecció que acabin així, però que facis un procés de selecció d'abast estatal i acabin anant a parar el veí de baix de l'escala, no?
I això l'administrador ho va explicar i va dir, mireu, es van presentar tot un seguit de persones. El currículum d'aquest senyor, impepinable. No el voldria dir jo ara, perquè no em voldria deixar res del que va dir, però...
En qualsevol cas, que des d'un punt de vista de categoria professional...
Una persona directiva de l'Institut Català de la Salut, que ha dirigit hospitals gestionant 40 milions d'euros, que el pressupost de l'hospital no s'hi acosta ni de res, amb aquest tipus de pressupost, que ha gestionat empreses privades en el món de la salut i de la sanitat i de les assegurances, amb tot el perfil de formació. I que, a més, doncs, i té una certa coneixença, el currículum era impepinable, i a més hi havia de dir, i aquesta persona la conec. Per tant, em dona més confiança que les altres, que amb el currículum ni s'hi acosten, i a més no les conec. I com que això no és la funció pública, això és una fundació privada, pot permetre's, diguem, aplicar aquest criteri. I això és el que va fer l'administrador. No va negar que sabia que el coneixia, i que davant dels currículums, que evidentment el seu era més bo, va preferir, doncs, aquest perquè era més bo i perquè a més el coneixia.
Tot i que és fundació privada, amb participació pública, òbviament, i l'Ajuntament...
Amb tutela pública.
Amb tutela pública.
No participació pública.
Tutela pública. Diguem-ne que qui tutela també es responsabilitza en part dels processos.
Sí.
En aquest sentit, l'explicació de l'administrador satisfà també el propi alcalde com a president, de l'argumentació de l'administrador.
Des del criteri de la prudència de la publicació per no... complicar més la situació laboral i que ningú es sentís amenaçat, insisteixo, que ningú, i m'estic referint a les direccions, es sentís amenaçat en posar una direcció general per sobre, per tant orgànicament per sobre i nova, amb el sentit de la discreció en aquest sentit i en el criteri professional d'aplicar processos, perquè els objectius i els encàrrecs que té el nou director general és aplicar aquests nous processos transparents, equànims, etcètera, etcètera, en el camp de la llista de residents, per tant l'accés a la residència, l'accés a llogar un habitatge de l'hospital, l'accés a la gestió de tot el patrimoni, la gestió del celler i per tant de la malvasia, etcètera, etcètera, amb criteris de sostenibilitat, etcètera, etcètera. Aquest és l'encàrrec que té principalment, i la gestió dels recursos humans, que això era un tema absolutament oblidat a l'hospital. Per tant, sota aquest criteri professional, a mi em sembla que el procés ha estat del tot correcte.
Dues qüestions finals per tancar-ho. Una, el cost econòmic d'aquesta contractació i fins a quin punt l'alcalde o el propi ajuntament se li pot dir, escolti'm, s'ha contractat algú, això pot posar en qüestió, pot posar les xifres de l'hospital, l'economia de l'hospital en una situació delicada?
No la posarà en una situació delicada ni es qüestionarà en aquest sentit el pressupostàriament, perquè el pressupost d'enguany en el capítol de personal ja incluïa la quantitat prevista per aquesta direcció general. Estem parlant d'un càrrec d'alta direcció i per tant el sou és d'alta direcció a mitja jornada. Però és d'alta direcció.
Això és un sou que es pot dir?
No es pot dir, perquè tampoc diem el sou dels cuiners de l'hospital, tampoc diem el sou de les gerocultores, etcètera, etcètera. Per tant, això es manté, com que és una fundació privada, no traspassa, diguem, a l'àmbit públic.
No sempre tot es pot explicar, alcalde.
No sempre tot es pot explicar, però insisteixo, és un sou alt perquè estem parlant d'alta direcció.
Pregunta de peu de carrer. Les dues piscines de Sitges estan en situació econòmica difícil per circumstàncies diferents? Tant el que és la piscina municipal com el que és la del Consorci del Club Natació, totes dues, diguem-ne, organitzacions estan en una situació econòmica difícil?
Sí.
Molt difícil?
L'Ajuntament estem intentant que no sigui molt difícil. En el Consorci perquè en som membres, i en la piscina municipal perquè la titularitat és municipal malgrat la gestió en una concessionària.
Us sembla que ho expliquem per separat i així...
Sí, ho podem, sí? Tot i que el problema nosaltres l'abordarem en conjunt, l'estem abordant en conjunt.
D'acord, però més que res, per poder explicar d'una forma més clara cadascuna de les circumstàncies, en el cas del Consorci, creat el desembre del 2010 o gener del 2011, amb l'aprovació del ple municipal, i com saben els oients bé, si ho recorden, perquè en el seu dia la presidenta del Club Natació així ho va dir, que no es podia deixar perdre el Club Natació, i aquesta va ser una frase que en el ple municipal es va dir molt sovint. El Club Natació tenia un deute de 4,2 milions d'euros, si no recordem malament, i l'Ajuntament va fer un tracte amb Caixa de Navarra, en què per una banda se subrogava la hipoteca i per una altra banda es va contractar un crèdit amb Caixa de Navarra també per eixugar aquelles coses que
no
s'havien d'eixugar.
Que no és menor, això que diu no és menor.
Era un crèdit de, no ho recordo ara, però era un crèdit de...
Al voltant de la mateixa quantitat.
Al voltant de la mateixa quantitat, o sigui que l'operació, diguem-ne, salvava o intentava salvar la institució i a la vegada salvava una entitat, o salvava una entitat i a la vegada salvava la institució. Bé, aquelles coses que en el seu moment també van ser motiu de molta reflexió. Ha passat el temps, hi havia un període de carència de 5 anys, si no recordo malament, en el qual, diguem-ne, que l'Ajuntament assumia el cost de tot plegat, que són aquests 300.000 euros l'any aproximadament, alcalde.
Sí, sí, que el pressupost municipal
es preveu. Municipal. Aquest període de carència acaba, hem de suposar, d'aquí un any, aproximadament.
Sí.
I aleshores és el Club Natació que haurà d'assumir, per una banda, pagar a l'Ajuntament el lloguer de la instal·lació i la hipoteca.
No, haurà d'assumir el cànon.
Haurà d'assumir el cànon,
és a dir, haurà de pagar el lloguer.
I bé, tot el que se'n deriva de tot això, i si no recordàvem malament en el seu moment, fent números, el 2060, més o menys, si el Club Natació ho havia pagat tot, tornava a tenir la propietat de la seva instal·lació.
I si abans també ho vol fer, el pas ho pot fer l'entitat.
Ho pot fer l'entitat.
Estem parlant una mica d'una situació, no diria de ciència-ficció, però una situació que es preveu precisament perquè, com que el Club Natació va fer aquest pas, diguem, el que no volia és renunciar absolutament al seu patrimoni cuidat i aconseguit per molts socis durant molts anys. Per tant, això no ho volia i per tant això es va, aquesta possibilitat es va incloure. Però tornem, jo diria que estem en un escenari bastant...
Tornem a aquella pregunta inicial, la que deia la presidenta Laura Pinel a finals del 2010. Sitges no es pot permetre perdre. D'acord. Ens podem agafar encara aquesta pregunta en la circumstància actual i dir, bé, Sitges no es pot permetre, però la situació és més complicada que fa 4 anys enrere?
La situació, jo crec que la situació complicada era en el moment que es va prendre aquesta decisió.
D'acord.
Perquè, òbviament, teníem una entitat del municipi amb un patrimoni molt important i amb una història, una trajectòria esportiva, associativa molt important.
Amb un deute enorme.
Amb un deute enorme i amb un moment de perill absolut per a l'entitat.
I amb un debat sobre si l'Ajuntament havia d'assumir o no, si havia de rescatar o no, o si, com deia algú, si li corresponia a l'Ajuntament rescatar a una entitat privada que tenia un deute d'aquesta magnitud. No?
El que passa que l'Ajuntament, aquest debat, no el tenia d'una forma neta, perquè anys abans, amb diferents governs, havia sortit a l'ajuda d'altres entitats del municipi amb situacions semblants, amb hipoteques, etc, etc. Per tant, per què l'Ajuntament es podia plantejar ajudava una entitat
i no ajudava
una altra? Per tant, en aquest àmbit, fet el pas de que diferents governs d'aquest municipi, i jo crec, sincerament, que les institucions públiques també estan per això, tot i que de vegades en l'àmbit privat no s'hi ha d'entrar, quan hi ha hagut entitats que per la seva història del municipi han fet de centres cívics reals,
amb un pes específic,
reals, quan el municipi no ha cobert aquest espai i per tant ho han fet i la seva trajectòria és indiscutible, l'Ajuntament i les institucions públiques han de fer aquest pas.
Doncs assumim per una banda aquest paper de la institució pública, diguem el paper més social i el més edificant de la institució pública, que és aquest. Per tant, aquesta part del debat continua sent com fa 4 anys. S'ha de salvar. Però ara, quina situació hi ha al Consorci del Club Natació?
Que les lleis han canviat. Les lleis estatals han canviat i, per tant, tots aquells consorcis, ens autònoms, etc, etc, al voltant de les administracions públiques i concretament dels ajuntaments, que no siguin sostenibles i que no compleixin tot un seguit de requisits d'activitats, d'activitats, com deia, sostenibles, d'estabilitat pressupostària, etc, etc, hauran de ser dissolts.
Així.
És més, el 2015 es dissolen. 31 de desembre, no recordo la data. Per llei. Per tant, tenim poc marge de temps per dotar-les, aquestes instal·lacions, de l'activitat suficient perquè siguin serveis sostenibles. Estem parlant de serveis no obligatoris. Per tant, els obligatoris estem obligats a prestar-los, a més amb l'Arsal famós, etcètera, etcètera. Per tant, estem obligats a dotar-les d'aquella activitat i d'aquella situació d'estabilitat pressupostària i, per tant, de no endeutament o d'endeutament controlat, equilibrat, que permeti salvaguardar-les.
És a dir, s'ha de pensar en alguna cosa que pugui justificar
la seva existència,
la seva existència
actual. Que no sigui pagar una hipoteca.
D'acord.
I estem en aquest escenari. En el cas de la piscina, això seria el consorci.
Sí, això per el consorci. Per la part de la piscina, com saben vostès, doncs la piscina en el seu moment, també l'Ajuntament va cedir un terreny, el va cedir a 50 anys, és el terreny on està ubicada la instal·lació, una empresa privada s'encarrega de la gestió d'aquesta instal·lació, però sobre un terreny municipal que va ser cedit en el seu dia. I tot i això, l'empresa ha entrat en pèrdues o té pèrdues?
L'empresa té pèrdues i, a més, l'empresa ha presentat els seus contenciosos administratius, per tant, per la via judicial, de que el municipi, l'Ajuntament, creant el consorci, li ha creat un greuge.
Vaja.
Perquè entén que l'Ajuntament ha entrat des del terreny públic, ha entrat també a gestionar una piscina, que per tant li genera unes pèrdues perquè òbviament els usuaris de Sitges són els que són i es reparteixen en dues instal·lacions d'aigua.
Paradoxes de la vida,
que, per tant, paradoxes de la vida.
Perquè quan es va crear la piscina municipal era el Club Natació que se sentia en greuge comparatiu precisament
amb la piscina.
Per un equipament que li manllevava usuaris.
El Club Natació existeix des dels anys 20.
Exacte.
Quan apareix la piscina municipal, el club entén que és una amenaça.
Sí, sí. I ara és la gestora de la piscina municipal la que se sent en greuge comparatiu?
No pel Club Natació, pel Consorci,
consorci.
Perquè el consorci entén que és un ens on l'Ajuntament hi entra a participar, que per tant en el pressupost municipal hi figura una partida que diu consorci de connotació 307.000 euros anuals i que entenc que això diguem, desequilibra el seu, el que es diu l'equilibri financer, financer de la concessió.
I
l'empresa, i per tant, demana més diners a l'Ajuntament.
I l'empresa gestora de la piscina entén que aquesta és la causa de la seva situació actual?
Una de les causes.
Una de les causes. I li demana a l'Ajuntament que li compensi per aquest greuge?
Econòmicament, per intentar sortir d'aquest entrebanc, tot i que la piscina municipal en aquest moment també ha fet altres actuacions, també a nivell de gestió interna, de recursos humans, d'activitats, etc, etc, de gestió d'eficiència energètica, de l'aigua, de les calderes, de la llum, per reduir costos.
I l'Ajuntament què en pensa davant d'aquesta situació?
Bé, que la nostra, primer, que la nostra missió és garantir que tinguem un servei públic de piscina, que tenim dues instal·lacions que en aquest moment són deficients i que, per tant, hem d'intentar, doncs, garantir que aquest servei continuï. De quina manera? Estem buscant la solució econòmica, social i la solució legal per intentar garantir la continuïtat de les instal·lacions. I estem amb això. Tenim previstes reunions amb la Junta Directiva de l'Aglomeració.
Us anava a preguntar quina de les tres potes és la més difícil. La social entenem que no, perquè
moment, la social és un tema de convenciment.
Exacte.
I nosaltres, com a equip de govern, estem convençuts de que hi ha d'haver una instal·lació.
Ara, l'econòmica i la legal.
L'econòmica l'anem trampejant i s'ha fet des de
sí,
fa.
Sí, sí.
La legal és una llosa molt gran, perquè això no existia al moment que es va crear el consorci. No existia. I per tant, totes les... a més, tenim per una banda aquestes normatives que, per tant, entre cometes, si em permeteu, perseguiran aquests organismes autònoms no obligatoris, i per altra banda tenim l'ARSAL. La llei nova d'administració local espanyola diu que tots aquests serveis no obligatoris que no són sostenibles i que no compleixen les regles d'estabilitat, etc, etc, s'han de tancar.
Una pregunta per alcalde, també, perquè tothom li quedi clar. En la piscina municipal, l'Ajuntament no hi té res a participar-hi. La gestió, diguem-ne, d'una empresa externa en la piscina municipal. La piscina pot
en
entendre...
Som titulars de la instal·lació. Posem pel cas que la concessionària plegués o marxés.
Entesos. L'Ajuntament hauria d'assumir.
L'Ajuntament hauria d'assumir el servei, l'hauríem de prestar, i n'estem convençuts que ho hem de fer. N'estem convençuts que ho hem de fer.
Perquè, esclar, es anava a dir, a veure si Sitges serà massa petit per dues piscines públiques.
Hi ha algú que s'ho pregunta. Hi ha algú que s'ho pregunta.
És una pregunta molt forassenyada o...
Pensem que en el moment que es planteja la creació de la piscina municipal, quan ja existia una instal·lació privada de la comunicació,
sí,
és un moment d'expansió urbanística, expansió demogràfica. Posem-nos en aquests escenaris. Planejament urbanístic, 50.000 habitants, etc. Tot això està frenat.
Algun d'aquests equipaments pot acabar perdent-se?
El nostre interès és que no. I la nostra voluntat és que no. Estem intentant-ho. Però hem de pensar que, insisteixo, la llei espanyola, en aquest sentit, no, pot afectar directament no només la piscina municipal, sinó altres serveis que no obligatoris que tenen un municipi. A mi hi ha una cosa que m'escandalitza d'aquesta llei i que, per tant, estic absolutament en contra, que és el tema dels serveis socials. Els serveis socials, en aquest moment, la llei espanyola preveu que ens els treuen. En els municipis, nosaltres, en el cas nostre, no som de menys de 20.000 habitants.
Sí, però hi ha una escombrada general.
Hi ha una escombrada general. Quan l'Ajuntament és que el ciutadà que té una necessitat social no se'n va a les oficines de la Generalitat, que no sap ni on són. Se'n va al seu Ajuntament. Al seu Ajuntament. I que d'allà li hagin de dir, no, miri, vostè ha d'anar al carrer Calàbria, Barcelona, que potser aquella persona no es pot ni desplaçar. No es pot ni desplaçar. Estem perdent, jo crec que absolutament al nord, amb el que és un servei públic i sobretot un servei social.
Però
i com això pot passar amb les llars d'infants, pot parlar amb els mitjans de comunicació municipals, etc, etc, en tots aquells mitjans, doncs, que la llei no preveu que siguin obligatoris i que els municipis ens han volgut dotar.
I això de cara al 2015,
no recordo la data, però tenim dos anys. Des de l'aprovació de la llei, hi han dos anys. Per tant, va ser el 2013, però és igual.
Ens queden només 5 minuts, dues coses. El 2001, Miquel Roca ja va dir que entenia que les botigues... us ho heu pensat en algun moment?
Va dir que les botigues?
Que les botigues podrien ser perfectament, segregades i vinculables a Castelldefels.
També va dir que les Roquetes s'havien de segregar de Sant Pere de Ribes per passar a Vilanova i la Geltrú.
Hem resumit molt,
Quin era el criteri?
No ho deia Miquel Roca, eren quatre geògrafs situats en un equip de treball que liderava Miquel Roca, i l'informe Roca presentat al govern al gener del 2001 deia bàsicament això. Han passat 13 anys, més o menys.
Quin era el criteri de Miquel Roca? Aquells nuclis de població allunyats del nucli principal de població que tenen continuïtat urbana i que, per tant, a part del tema urbanístic, vol dir que comparteixen carrers i places, comparteixen serveis, i els usuaris d'aquell nucli de població allunyà utilitzen els serveis de l'altre municipi principalment per un tema de llunyania, de practicitat,
que era el que passava, bàsicament, i el que passa.
Que passa a les Roquetes i passa a les botigues. Doncs ell proposava que se segreguessin i, d'una forma natural, segreguessin al municipi que realment els estava prestant el servei. Això, avui en dia, hi ha associacions de veïns del nucli de les botigues que s'ho estan plantejant. Ens consta, perquè així ens ho han fet arribar oficialment, i també li han fet arribar a l'Ajuntament de Castelldefels, que s'ho plantegen, que potser ha arribat el moment que aquest municipi es plantegi, doncs, això, una possible segregació. També haig de dir que hi ha associacions de veïns que no s'ho plantegen, i que creuen que, malgrat van a comprar Castelldefels, en el cas de les botigues, porten els alumnes, porten els seus fills a les escoles de Castelldefels, etc, etc, el CAP van a Castelldefels, que ells són Sitges i que no volen deixar de pertànyer al municipi de Sitges.
En qualsevol cas, també, perquè tothom ens entengui, això de la segregació no deu ser tan fàcil com... O sí?
Si els dos municipis es posen d'acord, el procés és fàcil.
Si Sitges i Castelldefels es posessin d'acord,
si Sitges i Castelldefels pactessin una segregació, el procés és més fàcil. És més fàcil que no si un dels dos municipis no hi està d'acord. En qualsevol cas, nosaltres hem parlat amb l'Ajuntament de Castelldefels, l'alcalde ens ho ha dit, vull dir, si és cert, m'han vingut a veure els veïns, però esclar, això no és una cosa que es decideixi així.
No, està clar.
Òbviament. Per tant, què he dit jo sobre aquest tema? Si les botigues i Garraf són terme de Sitges, ho han estat sempre, i per tant, a dia d'avui ho són, el que hem de fer nosaltres, la nostra responsabilitat, i com a govern ho hem fet des del primer dia, i es pot agafar el pla de mandat, redactat i aprovat el 2011, quan encara no hi havia aquesta efervescència, diguem, segregacionista per part d'algunes associacions de veïns, i es recull què hem de fer a les botigues. La major inversió del pressupost d'enguany es fa al nucli de les botigues. Per què? Perquè hi ha un deute històric, un retard històric de moltes infraestructures i equipaments que s'han d'anar fent. I, per tant, la nostra aposta és per les botigues i per continuar dintre del municipi. No obstant això, si aquest procés veïnal va a més, jo crec que més enllà de que els dos ajuntaments puguem parlar, més enllà del que diu la llei de quin procés de segregació s'hauria de fer, etcètera, etcètera, jo crec que s'hauria de fer una consulta ciutadana dels veïns i veïnes de les botigues perquè expressessin, no les associacions de veïns, sinó el ciutadà també a títol individual, si vol continuar el terme municipal de Sitges o no.
Ens queda un minut, ara que comencen ja a saber-se alcaldables, voleu seguir?
Sí, sempre ho he dit.
Per tant, hi ha data més o menys de...
Jo suposo que abans de l'estiu Convergència i Unió també farà el seu procés d'anomenament intern, d'anomenament de candidat, cap de llista de cara a les eleccions municipals 2015, d'acord amb el que s'està fent a tot el país per indicacions de la direcció de la Federació de Convergència i Unió. Per tant, la meva voluntat és que sí, tenim molta feina a fer. Han sigut 3 anys, i en queda un, d'ús, d'ordenar, de recuperar la confiança amb l'Ajuntament i, per tant, de reordenar tota la situació financera, etcètera, etcètera. La situació ara ha canviat. Fa 3 anys aquest Ajuntament ara paga 60 dies quan pagava 24-30 mesos als seus proveïdors. El deute està controlat. Financerament estem en una situació que ja podem estar a punt, si aquest any aconseguim aquest objectiu de baixar del 110 d'endeutament, doncs de poder fer més inversió. Quedaran algunes coses al tinter per poder fer aquest mandat, i per tant tinc moltes ganes que en el proper mandat, si el poble de Sitges doncs dona l'oportunitat de poder fer tot allò que tenim ganes de fer per millorar Sitges.
Són les 11, alcalde, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera, Notícies en Connexió amb la Xarxa, i tornem després a Morral.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.